Una cerimònia clàssica i plena d'elements simbòlics, musicals i de posada en escena típics dels Estats Units, arriba ara l'hora de la veritat per a Donald Trump. Després d'un to despòtic, podem dir, i amenaçador en la roda de premsa de la setmana passada, ens referim al to, no pas a la seva persona, el nou president dels Estats Units comença a governar amb un nou estil, això sí que s'ha de dir, a la Casa Blanca. La derogació de l'anomenat Obamacare, o reforma sanitària, amb la qual l'anterior president volia donar cobertura pública a milions de ciutadans, la construcció d'un mur amb Mèxic i les seves polítiques d'ocupació són alguns dels temes més comentats i també han sortit en el discurs del nou president. Ara ja es podrà parlar de l'administració Trump a partir de fets i del dia a dia, i no pas de futur. Com s'ha dit en diversos moments, d'una pregària que es fa, per cert, amb molta naturalitat en les cerimònies de jurament presidencial a Washington, que Déu beneeixi el nou president dels Estats Units. Més enllà de les anècdotes que es comenten d'això, nosaltres seriosament fem nostra, sense cap idea preconcebuda, aquesta pregària. No només nosaltres, perquè el papa francès també, l'endemà de les eleccions nord-americanes, també va utilitzar aquesta expressió, que Déu beneeixi el nou president electe, avui ja president Donald Trump. Saludem els que formen part de la taula del Mirador de l'Actualitat. Tenim amb nosaltres Alexander Golovin, que és membre del grup Catalans Lliures. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Gràcies per la seva presència entre nosaltres. També tenim amb nosaltres Sixto Cadenes, treballador de l'Administració de Justícia i membre de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Cadenes.
Bona tarda, Ignasi. Què tal?
Sempre és, en això som molt germànics els nord-americans, oi? Si em permeten l'expressió. Sempre és el 20 de gener, oi? Quan s'elegeix cada 4 anys, el 20 de gener, en els anys posteriors a l'any de traspàs, diguéssim, és quan s'elegeix, no quan s'elegeix, sinó quan es pren possessió o es pren jurament el nou president, o si fos el cas president reelegit, en aquest cas nou president Donald Trump. Em sembla que vostès han pogut seguir la cerimònia, ara ens ho deia Alexander Golovin, com l'ha vista. Bé, com a cerimònia sí que sembla, aquí sembla que domina l'establishment, és una cerimònia
sí.
com sempre, no hi ha hagut cap canvi.
Això segueixen amb la tradició, és a dir, els americans també són una mica així, és a dir, tenen uns símbols, tenen unes tradicions i els agrada molt seguir-les. Però entrant més en matèria del que ha dit Donald Trump en aquest discurs, tens raó, Donald Trump podria haver signat perfectament l'eslògan aquest de primer els de casa, però també jo crec que ha fet un discurs, i aquí crec que coincidim tots, molt proteccionista econòmicament. Per tant, també és un discurs que podia subscriure perfectament partits de l'esquerra que tenim a Catalunya o a Espanya. Per tant, jo crec que el discurs de Trump és una barreja entre, tu deies, l'eslògan de primer els de casa, partits que en sonen aquest eslògan, però també partits d'esquerres, com poden ser Podemos o la CUP, que aposten per més proteccionisme, per anar en contra dels tractats de lliure comerç, de la globalització. I ho veiem perfectament. I Donald Trump és això. I per això la mateixa gent que vota els partits populistes d'esquerres a Europa o de dretes, com Marine Le Pen i el Wilders a Holanda, també és la gent que vota Donald Trump. I és una problemàtica que encara l'establishment polític que hem tingut tots aquests anys encara no ha sabut trobar una solució adequada.
Sí, és difícil de classificar, no?, sociològicament el cos de ciutadans que ha votat Donald Trump. Alguns identifiquen fins i tot el seu moviment amb una cosa semblant a Podem o a Syriza a Grècia o també, com deia vostè, els populismes de dretes. En tot cas, Sixto Cadenes, vostè no sé si ha seguit la cerimònia.
Justament estàvem parlant abans de començar.
Sí, ja el micròfon tancat, però ara parlin a micro obert, amb llibertat.
I efectivament coincidíem que l'eslògan de primer els de casa, no? Sembla que no és el mateix escoltar-lo aquí que traslladar-lo a una societat com és la societat americana. No? I per tant, a nosaltres es pot sorprendre aquesta afirmació, però als Estats Units sembla que els hi agrada i, per tant, i que juguen en un altre paper, efectivament, que és en aquest paper que es plantejava abans, que és cert, i jo comparteixo, que és el proteccionisme, no? Allò de la globalització, hi ha alguns països, com els Estats Units, que no les ha beneficiat en termes generals, diguéssim, no? O fins i tot, si volem, en termes més econòmics i més en àmbits més d'economia global, no? però, i precisament per això, estan en una fase de proteccionisme. És a dir, clar, ells, la globalització a ells no els interessen. I, per tant, els americans estan fent aquest missatge de que ens hem de protegir d'aquesta activitat global, de globalització de totes les activitats, perquè, bueno, perquè estem en major de la globalització, no? I, per tant, bé, jo comparteixo també aquesta afirmació de que els populismes efectivament es portaran a aquestes circumstàncies que seran curioses, no? Que no és tan ideològica en si mateixa, sinó d'actituds i de comportaments de cara a el que és el general, no? Que no estem acostumats perquè no teníem clar, experiència en aquest sentit, no?
És potser una barreja de nacionalisme del propi país, de visió economicista proteccionista...
És que, clar, es parla de que Trump... És antisistema, no? Home, i es diu així com si aquí estan governant partits antisistema en diferents administracions, no? I tampoc fan tot el que deien que farien, no? Vull dir, per tant, hem de donar una mica de temps a veure què és el que passa amb aquesta nova administració dels Estats Units, no?
S'ha incorporat ja ara fa un moment Arcadi Oliveres, economista i expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda i portem el rato.
Tranquil, no pateixi. Bé, com ha vist vostè, no sé si ha pogut seguir la cerimònia, no. Però bé, aquestes cerimònies que no van massa amb el seu tarannà, oi? Aquestes
no,
posades en escenes.
No, ara començo a veure aquí aquest televisor,
sí,
que tenen.
Tenim un televisor on s'està veient el que és l'acte posterior. Em sembla que el senyor Golovin ho deu saber. Ja dintre de la Casa Blanca hi ha com una mena de dinar, no? Un acte més social.
Més festiu.
Més
la
festiu,
festa en privat.
La festa més en privat, però bé, que hi ha unes quantes centenars de persones en aquesta cerimònia convidats. Però vaja, senyor Oliveres, sí. El moment, el que representa aquest moment per al món i particularment per als Estats Units.
Si volen que sigui la veritat, a mi no em preocupa gaire. No perquè no tingui incidència, que en té molta, sinó perquè no fa gaire, per la meva tranquil·litat i per la de tots els que ens escolten. Vaig dir una frase interessant, que deia... No és bona, però és interessant.
De Donald Trump mateix?
No, ara diré qui el va dir.
Perdoni.
Diu, a hores d'ara, el president dels Estats Units no és altra cosa que un petit apèndix al servei de les grans companyies transnacionals i al servei dels grans poders financers. Clar, és un desastre que sigui així, perquè un president hauria de ser una altra cosa. Però el curiós és que aquesta frase va ser pronunciada l'any 1936 per un senyor que es deia Roosevelt. El qual vol dir que el president dels Estats Units ja aleshores i ara té un mandat molt, molt limitat, i molt limitat precisament pels poders fàctics, en aquest cas la banca i les empreses. Per tant, per molt que es desmadri aquest senyor, penso que pot tenir unes conseqüències limitades. Ara, el que sí que és llàstima és que el president no pugui manar perquè aquests senyors ho impedeixin.
Però, aleshores, per què té tanta incidència la figura del president dels Estats Units? Vostè ho ha reconegut, té incidència, d'alguna manera.
No, és clar que té incidència. És la primera potència mundial, de moment. Ja està a punt de perdre-ho en ares a Xina. Però, de totes maneres, és la primera potència mundial. Les accions que ells fan tenen uns resultats evidents. I el president marca, perquè no deixa de ser un règim presidencialista, encara que hi ha un senat i hi ha un congrés de diputats, però no deixa de ser un règim relativament presidencialista. Per tant, el que es fa pot tenir una incidència, però, evidentment, molt apaivagada per aquests poders i d'altres que també existirien.
Avui fem una pregunta molt popular. Els oients ens estan responent molts. Què és el primer que demanaries a Donald Trump si parlessis un moment amb ell? Sempre amb respecte. Segur que molta gent des del cor li poden sortir unes coses en un sentit o en un altre, però què és el primer que li demanaries a Donald Trump si parlessis un moment amb ell? Hem donat tres opcions de resposta. La primera, que sigui més ponderat i més respectuós en les seves declaracions. Segona, que sigui més solidari i abandoni la idea de posar un mur fronterer amb Mèxic. I la tercera, que defensi els valors de la societat nord-americana, però amb més obertura. Tres opcions. Què és el primer que demanaries a Donald Trump si parlessis un moment amb ell? Suposem que són peticions que surten de cadascú. Bé, vostès poden respondre a aquesta pregunta?
Jo li
a partir de les opcions o altres?
Sí. Jo li diria que rebutgi tot el que ha fet Barack Obama durant aquests 8 anys.
Només això? Així.
Només
però això no serà una mica reaccionari? Això no serà una mica reaccionari o reactiu?
No, al revés. Vull dir, la presidència d'Obama ha estat reaccionària. La presidència de Barack Obama ha estat fatal. És a dir, jo crec que d'aquí uns anys recordem la presidència de Barack Obama com una de les pitjors de la història. Més o menys al nivell de George Bush. De fet, en política internacional, per exemple, crec que pràcticament no hi ha cap diferència entre la política internacional en matèries de guerres, d'intervencions, de canvis de règim de George Bush, no hi ha cap diferència amb la d'Obama. I a nivell de política econòmica i interior ha estat una política nefasta. És a dir, la mitja, el PIB per càpita ha baixat dels Estats Units, les rentes familiars han baixat, els crèdits per als estudiants han augmentat, els interessos i han baixat, també.
Sí que ha creat llocs de feina.
Sí, però quins llocs de feina?
Clar, i com a mínim sí que ha projectat al món una personalitat més compromesa amb la pau. Això és el que almenys ha semblat. Bueno, vostè no està d'acord amb això?
És molt bon màrqueting i llavors projecta molt bé.
I alta popularitat. Bé, ja sabem que això no ho és tot.
Sí, però jo només vull recordar que Barack Obama és el Premi Nobel de la Pau que més missils ha disparat de tota la història.
Uh-huh. Bé, en això podria haver-hi certa unanimitat, com a mínim, en assumir aquesta realitat.
Bueno, això és objectiu i no és discutible.
Clar, clar.
Aquestes dades són les que són, i és veritat. És que el que passa és que... Certament, hi ha una idea de que allà, com parlaven abans, que hi ha una esquerra i una dreta, i ideològicament funcionen exactament en els mateixos mecanismes que funcionem nosaltres.
Als Estats Units no hi ha dreta i esquerra.
I no té res a veure amb nosaltres. Llavors, a mi em fa gràcia sempre perquè parlen de no, és que el Hillary i tal, no sé què. És que no té res a veure amb nosaltres, això. I, per tant, hem de mirar i observar i analitzar, diguéssim, amb aquest marc mental que funcionen els americans, no? Uh-huh. I, per tant, ell té raó. Barack Obama va ser precisament un dels populistes més importants. Ell va... El que és que, clar, bueno, aquí a l'Obama li donem una mica sí. d'allò, perquè com sembla que és d'esquerres, perdoneu, però és que és així, i en comptes d'això, el Trump, com va passar amb el Bush, com va passar amb el Ronald Reagan, com va passar els altres presidents, com que sembla que són de dretes, s'ha de posar en un... Però Barack Obama va ser el primer, o uns dels primers, que va utilitzar el populisme per arribar a la presidència. Ell va dir el Yes Weekend, que és un eslògan, un lema...
La traducció
que
és Podemos.
Clar, efectivament.
Sí. O allò que diuen sí se puede, sí. No? Aquells...
Sí, exacte. Però, a més, va prometre coses que a alguns no els agradava. I no ho ha fet, de fet, eh? Tancar la presó de Guantánamo, que era una de les seves principals, diguéssim, ofertes a la població americana per arribar a la presidència, no ho ha fet.
Sí que està en marxa el procés.
Allà... No ho ha fet. Porta 8 anys. Ha tingut temps de sobres, perquè estic parlant de que és una promesa que va fer quan va arribar a la presidència, no després de renovar la seva presidència. Per tant...
Sí. Si pot ser, no ens allarguem massa en les intervencions. Però sí. Ja que hem parlat de Barack Obama, senyor Arcadi Oliveres, potser és l'últim dia avui que parlem de Barack Obama president després d'acabar aquest mandat.
A veure, jo ho matitzaria una mica. No és dels pitjors presidents, sobretot ni punt de comparació amb aquella sèrie de criminals que es deien George Bush pare, que es deien George Bush fill, que són aquests uns impresentables del tot. De manera que en Barack Obama, en aquest
sentit... Aquí tenim un punt de discrepància,
Molt bé. Penso que és una mica diferent. És veritat que no ha tancat Guantánamo, tot i que ha baixat molt, doncs, les quantitats de gent que hi havia.
Guantánamo és simplement un exemple.
Sí, sí, no. També és cert que ha mantingut el sistema aquest del Medicare, que ara el vol treure el senyor Trump, que és una seguretat social que aquí donem sempre per normalitzada i que allà no tenen. És una cosa que ha pogut mantenir. Però també és veritat, i estaria d'acord amb els meus companys, en que potser ha sigut el que més immigrants expulsat i tornat a casa seva. Per tant, això no era pas una postura gens progressista. I, per tant, són mitges tintes. No li donaria...
Però això estarem d'acord, que això el que es diu és una cosa i el que es fa és una altra diferent?
Esclar, per allò que deia abans, perquè només són apèndics dels interessos...
Per tant, hem de veure a veure què passa, perquè, clar, parlar d'això, quan la gent parla, però després es fan coses diferents, doncs esperem una mica, no? Suposo que és per...
En tot cas, si tenim temps d'aquí uns minuts, comentarem aquesta línia que proposava abans Arcadi Oliveres d'intentar entendre per com és que o què vol dir que governen les grans multinacionals o les grans empreses transnacionals, perquè això sí que és un problema.
Si vol dir que és una cosa molt interessant.
Sí, no, i tant. Bueno, sí. Si vol dir-ho ara, pot dir-ho, eh?
Bé, jo comparteixo.
Quin ministre d'Economia ha nomenat el senyor Trump? Un alt directiu de Goldman Sachs. Quin ministre d'Economia tenia el senyor Bona? Un empleat de Goldman Sachs. Quins ministres d'Economia han tingut els 7 presidents anteriors? O el ministre, o amb dues excepcions, el sotssecretari. Tots dirigents de Goldman Sachs. Aquests són els que manen de debò.
No, manen els lobbies. Bueno, manen els lobbies.
És un lobby financer important. Qui ha posat de ministre d'Afers Estrangers? És que ha estat el president d'ExxonMobil.
És cert, jo comparteixo. Però també s'ha d'explicar una mica. Els Estats Units funcionen així.
Si dius, el poder
està absolutament condicionat per els lobbies. Sí. Per això són importants els lobbies, però no s'amaguen de res.
És un sistema més liberal, que dona més iniciativa a l'empresa privada, diguéssim.
Suposo que comparteix... Bueno, tu tens més coneixements que jo de com funciona la societat nord-americana, no? Però els lobbies jo he escoltat sempre que hi ha lobbies i que estan... Són públics, vull dir, que no s'amaguen. I, per tant, bueno,
agrada
més o menys, però és així.
Però això no vol dir que es portin bé.
No, és clar, no vol dir que sí.
Això ja és una altra qüestió, jo no parlava d'això.
Però els lobbies no són és a dir, no són una cosa negativa per se. Els lobbies simplement són grups de gent que d'acció que lluiten o defensen uns certs interessos. És a dir, això ho fem, ho tenim aquí a la societat catalana. Potser no li diem lobbies, li diem plataformes, li diem associacions, però és el mateix.
Potser aquí té més mala
pena. Allà és molt més transparent, estan tots apuntats.
Aquí ho amaguem, efectivament.
Sí. Bé, senyors, disculpin un moment, perquè hi ha força opinions d'oients que ja saben que poden expressar-les a través de radioestel.cat, a través d'una de les tres opcions, a la pregunta què és el primer que demanaries a Donald Trump si parlessis un moment amb ell. Teniu tres opcions que trobeu a radioestel.cat, o també podeu fer-nos els vostres comentaris i enviar-los directament, també des de radioestel.cat. Llegirem quatre o cinc opinions molt ràpidament, que són curtes. Roger Cabot ens diu: m'agradaria veure un Trump català. Nosaltres també tenim problemes similars, diu. Bé, també tenim un altre oient, Josep Moret, que ens diu: s'ha de donar un mínim de confiança inicial. Es refereix, lògicament, a Donald Trump. Un altre comentari, en aquest cas més negatiu, Joaquim Esteller, ens diu: he de dir que és una aberració la construcció d'un mur, però quan la major part de dones de Hollywood es manifesta contra Trump, és que alguna cosa bona ha de tenir aquest home, diu aquest oient. Es tracta de gent que viu en una bombolla de glamour, plaer, capricis, consumisme i farcits de diners. Bé, en tot cas, també aquest comentari és una mica més llarg. Diu: he sentit per un mitjà digital que la manifestació de dones ha prohibit a tres organitzacions feministes pro vida que es manifestin amb elles. Ja no sé si els bons són tan bons i els dolents tan dolents, diu aquest oient. Un altre comentari diu que dubto que tingui interès a escoltar algú que tingui opinions oposades. Només em sap greu no ser nord-americà per poder parlar a les urnes. Un home, en aquest cas, que es lamenta de la victòria de Donald Trump. I un últim comentari que llegim diu que tanqui Guantánamo i que governi per les persones i no pas per les empreses. Això va una mica més en la línia del que alguns de vostès estan dient. Avui compartim el mirador de l'actualitat amb l'economista Arcadi Oliveres, amb el treballador de l'administració de justícia Sixto Cadenes i amb el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin. Bé, hem comentat algunes coses de Barack Obama. Sí que és veritat, i això Alexander Golovin ho haurà de reconèixer també, que comença la nova presidència dels Estats Units amb l'índex de popularitat més alt per Obama, no sé si el més alt dels 8 anys, però molt alt, i el més baix per al mateix Donald Trump. Sí. Potser això és un avantatge per a Trump, no? Perquè totes les sinergies i les sensacions que tindrem seran positives, perquè pitjor no pot ser, no? Diguéssim, del que és ara la perspectiva.
També és una gran notícia, perquè vull dir, tots aquests comentaris que s'ha fet sobre Donald Trump, que és un feixista, que és un líder totalitari...
Moltes pancartes, en manifestacions, aquesta tarda.
Si ens fixem, tots els líders totalitaris, feixistes, o diguem-li com vulguem, que han arribat al poder, han arribat amb un gran índex de popularitat. I ell, tot el contrari. Per tant, crec que això també trenca una mica els eslògans aquests contra Donald Trump acusant-lo de feixista. Mm-hmm. Crec que és una bona notícia.
Potser és una situació semblant a la de l'any 1981, quan va entrar Ronald Reagan, després d'una popularitat molt alta de Jimmy Carter, que semblava un gran salvador, i en canvi Reagan doncs, era un conservador sense experiència política, un actor que no hi havia...
La història ha demostrat que està tot el contrari. És curiós, no?
El que passa és que Reagan tampoc té, diguéssim, tampoc té una gran reputació com a balanç presidencial. Als Estats Units potser sí.
Però comparat amb el Carter, efectivament, allà als Estats Units, si ho parles, si parles amb ells, et diuen així, eh? O sigui,
sí, sí.
Molt complex.
No quan era president, però sí quan era expresident, que fes moltes tasques...
De mediació, efectivament. Mediació, sí, de seure grups enfrontats a favor de la pau. Bé, comentem si els sembla... Del discurs volen comentar alguna cosa. Ens hem referit a alguns aspectes. Ha parlat molt de crear llocs de feina, ha dit America first, no? Primer Amèrica, primer els nord-americans. Després ha dit que... ha lamentat que les anteriors administracions hagin gastat milions de dòlars, ha dit, a l'estranger quan les infraestructures americanes han caigut en decadència. Bé, és una mica el mateix, el proteccionisme i el defensar el propi país, però com ho farà això? I com ho farà també amb la projecció internacional que té als Estats Units?
Bueno, jo esperava reaccions de Pablo Iglesias o de Colau que fessin algun tuit dient que...
No han arribat encara? Cap...
Per ara no, perquè crec que els encantaria el discurs, perquè vull dir, l'esquerra en aquest país està a favor del proteccionisme, està a favor de l'autarquia i està en contra de la globalització i la integració econòmica. Per tant, els hauria d'encantar el discurs de Donald Trump. No sé si...
Aquesta part m'encanta. I tant, que m'encanta. En aquesta part no l'he llegit tot, però... A veure, no tan entès com aquest proteccionisme reaccionari, però, evidentment, el resultat de l'obertura que ha significat els tractats internacionals és un desastre, que els hi pregunti als mexicans després del tratat de la lliure comerció que van fer amb Estats Units, que ha sigut la seva misèria més absoluta. Llegim-nos a fons, i me l'ha llegit bastant, tot el projecte del TTIP, el tractat entre Europa i Estats Units, és un desastre per a les classes treballadores. Per tant, que en Trump no ho vulgui, en sens contrari, perquè no estic d'acord amb les seves idees, penso que és un aspecte de coincidència.
Bueno, si es fixa, si dividíssim el món en 10 decils, amb la obertura i la globalització, els decils que més han crescut i més han guanyat són el del 2 al 6. Clar. Per tant, són les classes més baixes.
Sí, clar, per tant, els països més pobres que s'han beneficiat.
Això, dir, la globalització.
Per això els Estats Units té la... Bueno, això no, no és la qüestió de discutir aquestes qüestions, no? Perquè,
primer, és qüestió de mirar dades, no? Mirem els informes d'Intermón no, i veurem què diuen el contrari.
El concepte és una qüestió que, evidentment, ara mateix a Europa precisament és una de les nostres preocupacions. I va sorgir, no és que sigui amb el Brexit, però el Brexit és un detonant, efectivament, que va en contra de lo que és tota la política de globalització, que ha beneficiat, que això és una dada econòmica indiscutible, precisament a estats i a poblacions més desfavorecides, és a dir, més pobres. I, per tant, clar, els rics, els que perden són els rics. Aquesta redistribució de la riquesa, avui el món ha posat els valors econòmics. Jo no soc economista, per tant, parlo de conceptes. I de que, en fi, es pot llegir en qualsevol lloc que els països més pobres, amb la globalització, han sigut els més beneficiats. En contra, precisament, els més perjudicats, que han sigut els més rics. Qui són? Els Estats Units i Anglaterra. I, per tant, són aquests els que estan fent, precisament, que és el que ens ha de preocupar a tots, activitats precisament en contra d'aquesta globalització.
Arcadi Oliveres volia replicar...
Aquest proteccionisme que està en el discurs, perdona, Ignasi, que està precisament en el discurs, que és el més important del discurs del senyor Donald Trump, és precisament que anirà en aquesta activitat proteccionista i canvia les regles de joc mundial en contra de la globalització. I ens hauríem de preocupar d'això, no de si farà o no aquesta muralla amb Mèxic o no.
Que també ens ha de preocupar, però
també.
A part d'això, potser és que a vegades confonem països amb populacions. Que hi ha països que s'han enriquit els últims anys? No ho dubta ningú. Aquests països que en diem emergents, la Xina, la Índia, Brasil, Sud-àfrica...
Sí,
beneficia. Però les poblacions no s'han beneficiat. Home. Intermón ens acaba de dir aquesta setmana, llegim l'informe, que les 8 persones més riques del món tenen els mateixos ingressos que el 50% de la població mundial.
Està mal fet, l'informe.
Però... Està mal fet, això és una altra qüestió. Ah. Però és
per què està mal fet, en
perquè,
aquest cas?
Està encarregat a una entitat que és Credit Suisse, que és un banc, i aquesta entitat, per exemple, compara que és més rica una prostituta de Chicago que guanya 1.000 euros al mes o 2.000, que no pas un estudiant de Harvard que té un deute de no sé quants milers d'euros. Per tant, ja és una premissa bàsica que és errònia i, per tant, desautoritza les conclusions que pugui donar aquest informe.
Si ho mesurem amb diners, la premissa és... Bueno, el que passa és que és evident que els diners no fan la felicitat, que el producte contribuït no calcula bé les situacions, però si partim dels índexs que avui en dia es fan servir, les dades són certes.
És com... Bé...
A veure, no sé...
Almenys
no,
esperem
jo,
que sigui rigorós.
Jo no d'economia, jo... En fi, accepto que em faci aquest moment aquesta classe d'economia per tothom, perquè, efectivament, jo
home, sempre és bueno, no? i tant. Tenim aquí un professor que ja mèrit...
Això que diu vostè, no, els països pobres que tenen una renda, que han posat en la renda bàsica de la gent i tal, els països pobres que s'han beneficiat de la globalització, diu vostè que no té res a veure amb la seva població. Això no té, per mi, un
sentit clar. Mirem quina distribució de renda hi ha en aquests països.
Després podem parlar que dintre d'aquests països hi ha el millor o pitjor redistribució, però la veritat és que el país en si mateix, o sigui que algú del país s'ha beneficiat. Si vostè diu que tots són els rics, els que s'han beneficiat, i els pobres no, home, jo no, això, en fi, no ho sé. Jo crec que tothom s'ha beneficiat. Probablement no en el mateix nivell, però tothom s'ha beneficiat.
Això és una mala distribució, en tot cas, si no hi ha, si no beneficia
tothom. Les dades són així.
I quan veiem que l'extrema pobresa al món ha baixat del 10% per primer cop a la història, potser és que no és només els grans rics que es beneficien, sinó també és la gent humil qui es beneficia.
I si fessin la pregunta contrària? I si no haguéssim practicat aquesta globalització, potser no hauria sortit el 10%, potser hauria sortit el 20% de l'extrema pobresa.
Sí, però això és futurisme. Home, per la realitat, abans teníem proteccionisme... No, però és que hem passat del proteccionisme... És que és això. Hem passat del proteccionisme a la globalització. I es demostra que en, la, en el proteccionisme hi havia països molt pobres i ara en la globalització hi ha països que han ressorgit i que
més
han
pobres
millorat. No, 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 no és veritat, això no pot dir-me vostè. Vull dir,
fa 15 anys
no,
vaig fer un article que deia països rics, països pobres i països més pobres encara.
En tot cas, el que importa, i això sí que és veritat del que diu Arcadi Oliveres, el que importa són les persones. Clar, perquè un país pot ser ric però pot tenir la meitat de la població en la misèria.
Sí, sí, per això dic-lo d'extrema pobresa. És a dir,
clar, o tenir potencial com Venezuela i tenir més, la meitat de la població morint-se de fam.
Sí, sí, és que no és veritat, perquè aquestes dades fins i tot globalitzades tampoc surten així. Vull dir, globalment el món ha millorat moltíssim. Moltíssim. I això no és una qüestió que jo pugui posar en compte. No sé si un país està...
El tema és que millori més per tothom.
Concret que hagués sigut pobre s'ha beneficiat o no. Però globalment, les dades globals, home, això no és indiscutible, jo penso, eh?
Bé, no, no, els agraeixo.
A no ser que s'enganyin.
Ara recuperarem el fil de Donald Trump, que és el protagonista d'avui, però abans vol apuntar alguna cosa més sobre aquestes dades econòmiques?
No, no, simplement coincideixo amb el Sixto, és a dir, les dades econòmiques són evidents i la població més humil és la qui més s'ha beneficiat de la globalització del lliure mercat.
Fals. Sí.
Bé, discrepància, cap problema. Avui ens acompanyen l'economista Arcadi Oliveres, el treballador de l'administració de justícia Sixto Cadenes i el membre del grup Catalans Lliures, Alexander Golovin, en un col·loqui del Mirador de l'Actualitat en què parlem de Donald Trump. Us tornem a repetir la pregunta, amics oients. Què és el primer que demanaries a Donald Trump si parlessis un moment amb ell? Teniu tres opcions, que sigui més ponderat i més respectuós en les declaracions, que sigui més solidari i abandoni la idea de posar un mur fronterer amb Mèxic, pel que això representa simbòlicament també i pel que representa realment, certament. I també la tercera opció, que defensi els valors de la societat nord-americana, però amb més obertura. Em sembla que només ha respost Alexander Golovin a aquesta pregunta. Vostè què li diria a Donald Trump?
Ja en coneixen, que sigui més solidari i abandoni la idea de posar un mur fronterer. Això és una aberració. Qualsevol frontera, qualsevol mur, és sempre una violació dels drets humans. Sigui el mur a Mèxic, sigui el mur a Ceuta o sigui el mur de Berlín, tant se me'n fa.
I creu vostè que hi ha potser potencial internacional, de dret internacional, per impedir que es faci això?
Esclar, però el que passa és que els organismes internacionals que han de jutjar aquestes coses estan subjectes a unes, diguem-ne, pressions polítiques que fan impossible.
Hi ha interessos. Bé, vostè què li diria, senyor Sixto Cadena, si parlés amb Donald Trump?
Els interessos, hi ha interessos sempre. A mi m'agrada que saber que tothom ha de saber que els governants, les institucions, tenen darrere forces que volen protegir els seus interessos. I això no és dolent. El problema és que hem de saber qui hi ha darrere d'aquí. Que allà als Estats Units saben, vull dir que ells ho saben, no s'amaguen. Els lobbies són coneguts, eh?
I el president dels Estats Units és un governador d'una ciutadania. No és
pot agradar-me o no, però és el que hi ha. Vull dir, però almenys jo tinc coneixement. Aquí, per exemple, hi ha interessos que s'han amagat, si no ho sabem, no? Vull dir que...
Els ho sospitem.
Intuint, però no ho sabem.
Bé, de cara a la resta del món, què pot ser, què pot aportar la política de Donald Trump? Un home peculiar en la història dels presidents dels Estats Units, peculiar en el sentit més neutre de la paraula, és a dir, és un home que no té experiència política, que ha desafiat tot l'establishment, fins i tot el seu propi partit republicà, ha aconseguit la presidència per poc, perquè ha guanyat en la majoria d'estats i els vots electorals, certament, i aquest és el sistema que hi ha, però ha tingut menys vots populars que Hillary Clinton. I bé, això ho sabem,
sí, també. Sí, però és que això és una trampa, també. Perquè nosaltres no podem parlar d'això, perquè
no.
A Catalunya tenim precisament això.
Sí.
Els vots són una cosa, és les democràcies representatives funcionen així.
Però vaja, anem a la pregunta que volia fer-los, eh? Aquest home tan peculiar, què pot fer? Per exemple, les relacions amb Europa, amb Rússia, amb Extrem Orient...
Jo crec que Donald Trump, hem vist que té una política menys intervencionista, és a dir, més, diguem-ne, sí, menys proteccionista que Obama, és a dir, Obama ha estat un president que ha apostat pels canvis de règim, ha apostat potser no per enviar tropes directament al terreny, però sí que ha desenvolupat un programa de drons molt fort i que ha portat crims de civils, de fet s'estima que prop del miler de civils, i en canvi Donald Trump és una persona que vol replegar les tropes i tots els programes de l'exèrcit dels Estats Units cap al seu país, i també és una persona que vol tenir bones relacions amb Rússia, una cosa que s'ha criticat molt i que no acabo d'entendre. És a dir, que les dues grans potències del món, que durant tants anys han estat enemics i que han tingut la guerra freda entre ells, ara puguin tenir bones relacions, jo això només ho veig com una cosa positiva.
Bé,
Estic d'acord amb l'Alexander.
Sí, Alexander, sí.
Molt bé. Bueno, en tot cas, és un home que molta gent el veu, si em permeten l'expressió, com un ogre, i en canvi sembla que és menys militarista que altres presidents anteriors. Això potser també...
Però també m'obligaran les circumstàncies. És que jo, no, aquesta qüestió sempre s'ha criticat molt al Bush, s'ha criticat molt... En fi, això de la guerra sempre tinc un problema d'entendre una mica tot això. Jo crec que, efectivament, Obama era molt pacifista, no? És Premi Nobel de la Pau, bueno, i les dades són les que són, no? Per tant, jo això, mira, això depèn una mica tot de com estarà configurada tot el conflicte internacional que tenim aquí a la vora, no?
Tenim el tema de Síria, el Pròxim Orient, que és molt greu.
Insisteixo, jo comparteixo que, efectivament, Rússia i Estats Units, jo crec que és una bona notícia que tinguin bona relació, és evident, no? A mi el que em preocupa molt és aquell xoc que tindrà amb Europa i amb Xina, i que això, diguéssim, els equilibris internacionals tinguin moviments que al final pagarem tots, perquè no estem fora d'aquesta globalització. I, per tant, aquest trencament de la globalització, que Rússia està per això i Estats Units està per això, per tant, ens hem de mirar a nosaltres, i que Europa està encara mirant no sé d'on perquè no s'està construint amb una força suficient com per erigir-se en una potència més en la taula de joc, no? Bueno, tenim problemes, aquí hem de mirar-ho, El Brexit, encara que alguns ho veuen com una qüestió no val a dir, doncs és molt greu, i aquesta situació debilita molt a Europa, i per tant en aquesta partida no estarà. Jo sí que estaria preocupat en aquest sentit, però les altres hem de deixar a veure què fa Trump, perquè no, penso que no farà tot el que ha dit ara a Twitter.
No es pot governar pel Twitter.
Penso que es governa amb els ministres que han nomenat i no tenen bona pinta.
Sí. Això és
la seguretat, el ministre de
la seva administració, no?
I l'administració no són només els secretaris, vaja, els ministres, sinó que hi ha molta més.
Però, de totes maneres, els Estats Units que tenen mecanismes més fortes de control entre si mateixos, no? Vull dir que tranquil·litza una mica, no?
Sí.
Tranquil·litza massa, però tranquil·litza...
Bé, veurem què passa. En tot cas, li donarem aquest temps a Donald Trump. Però creuen que quedaran enrere aquestes declaracions tan polèmiques que ha fet? Bé, no ens enganyem, ha estat desafiant, ha tingut un to... insistim, ens referim al to, no volem jutjar-lo personalment, ni com a president encara, és aviat, però sí un to molt, molt desafiant, i a la roda de premsa doncs, fent callar un periodista, en fi, no sé,
bueno,
no
també,
és un estil...
També Ada Colau, abans d'arribar a l'alcaldia de Barcelona, no? Deia bestieses de... Perdoneu, però...
De vella.
No? Bueno, o a Badalona, o en altres llocs, no?
De bestieses.
Però, o aquí, sí, en Càdit, no vull dir... No.
Políticament incorrectes, tots els polítics no, ho poden ser.
Perdoneu-me, bestieses, ho sento.
Bé, no, això ho diu...
Defensava els que estaven espullats als pisos i coses així.
És que Trump defensa el que defensa. Vull dir
un
que...
altre dia parlarem de l'alcaldessa de Barcelona.
No, vull dir que es diuen bestieses abans de... però després s'ha de governar, i després s'ha de tindre ja tota una administració que no està fàcil, i per tant no es pot fer tot el que es diu, per mal que es diu bé o malament. No?
Mm-hmm. Bé, veurem.
Bueno, el Trump el que havia vist era moltes pel·lícules del John Wayne.
Sí. potser sí.
Algun desig que, bé, en tot cas, Alexander Golovinga coneix molt la política dels Estats Units, algun desig per aquesta nova etapa? Alguna esperança podem tenir?
Sí, bueno... Jo...
La necessitem, em sembla.
Sí, jo només vull dir, és a dir, Obama ha portat a terme una política molt trencadora, això és veritat, als Estats Units, però que Donald Trump hagi guanyat les eleccions, jo crec que és una mostra de com la població americana ha estat en contra dels canvis que ha posat Barack Obama sobre la taula, i per tant crec que cal entendre que els Estats Units és una realitat diferent a com nosaltres pensem i que ells no volen una nova Europa. I crec que Obama el que ha dut a terme és una europeïtzació dels Estats Units, i llavors la victòria de Donald Trump és una reacció a aquesta europeïtzació.
Jo matisaria que en Trump no ha guanyat per majoria de vots, ha guanyat per un sistema...
No comencem. Això no és cert, home. Això no és la regla del joc.
3 milions més de vots a favor de la Hillary.
Que el senyor Puigdemont és president sense el recolzament de la societat catalana. Home, no comencem això, home.
Ah, no, les lleis electorals estan mal fetes.
Bueno, en tot cas, es poden revisar. No, és veritat que el sistema electoral nord-americà és peculiar, però ha beneficiat les últimes dues vegades que s'ha produït.
Però aquí també passa. Aquí els territoris de l'interior de Catalunya...
Sí, a Lleida voten més que Barcelona.
En contra dels territoris més populars, controlats... Doncs
i pot beneficiar...
Una sobrerepresentació.
Sí, sí.
Bé, doncs ja està. Ara ha beneficiat Trump, però podia haver beneficiat Hillary Clinton.
Efectivament, no? És que són arregles de joc. Sí, sí. Ja està.
Senyors, ho hem de deixar aquí, però, vaja, desitgem el millor pels Estats Units en aquesta nova etapa i molt ens temem que tindrem titulars, com a mínim, i molts motius de comentaris. En tornarem a parlar, certament. Gràcies, Alexandre Golovín, Arcadi Oliveres i també Sixto Cadenes. Bona nit, bon cap de setmana i fins una altra. Adéu-siau. Recordem que us preguntàvem què és el primer que demanaries a Donald Trump si parlessis un moment amb ell, un dia com avui, per exemple. L'enquesta ha quedat així. Un 38% heu opinat que sigui més ponderat i més respectuós a les seves declaracions, l'opció més votada. Molt a prop, 33%, que defensi els valors de la societat nord-americana, però amb més obertura. I també molt a prop, però per sota, un 29% que sigui més solidari i abandoni la idea de posar un mur fronterer amb Mèxic. També tenim ja, us la podem anunciar, una pregunta per a dilluns que es refereix a les clàusules terra. Què penseu del decret llei del govern espanyol que dona la possibilitat de cobrar els perjudicats per les clàusules terra? D'això en parlarem amb experts en economia i en, vaja, en el món jurídic aquest proper dilluns en el Mirador de l'Actualitat. Arribem ja al resum de notícies.